lamentables del senyor Ábalos i el senyor Koldo, que no tenen a veure amb la magnitud de lo que s'està demanant de 24 anys de presó.
Sara.
Sí, tinc dubtes sobre si el fet que Ábalos hagi utilitzat com a estratègia de defensa dir que la condemna ja està prefixada el benefici, sincerament. Jo sí que poso sobre la taula que hi ha proves bastant fefaents que la gestió d'Ábalos no va ser precisament pulcre, que no té l'expedient net. Ara bé, a mi em sembla molt significativa aquesta petició del Partit Popular de reduir la petició de pena al Dama, després, fins i tot, d'haver vist el relat del Dama d'intentar exculpar-se dient que hi ha un finançament irregular del PSOE, sense proves. Recordem que, a més, el Dama és un delinqüent confès, perquè ell ha confessat que efectivament va fer de comissionista, i això sembla que el Partit Popular doncs ho passa per alt. És curiós, perquè dona credibilitat al relat del Dama quan diu que hi ha un finançament irregular del PSOE sense proves, i en canvi no dona veracitat a Bárcenas, no?, que també està defensant-se en el cas de la Kitchen, i diu que va existir un finançament irregular del Partit Popular i que hi havia notes. A mi m'apunto Rajoy, no estem en un cas on veiem que hi hagin notes amb un P. Sánchez, no? I, a més, el Dama és un senyor que, abans d'arribar a aquest judici, va demanar explícitament al Partit Popular i a Vox que s'unissin per tombar el govern de Pedro Sánchez, i d'això fa 4 setmanes, o sigui, no fa pas gaire. Per tant, que aquí darrere hi ha una intencionalitat política del Partit Popular d'utilitzar aquest cas per fer caure el govern de Pedro Sánchez, sí. Ara bé, que Ábalos no té un currículum impolut, també, i que hi ha proves bastant contundents sobre que pot haver infringit la llei en la seva gestió com a ministre, també. I que continuem sense conèixer per què Pedro Sánchez el va treure del govern quan era un dels seus homes forts i de confiança, també.
Vicent.
I si una cosa no exclou l'altra? I si el fet que tu tingués manies persecutòries no exclou que efectivament estigui perseguint algú? I si resulta que sí, que a Valós hi ha prou proves que diuen que aquí hi ha hagut un comportament irregular, però no hi ha hagut finançament del PSOE, i si, a més, està clar que el PP està darrere de Víctor Daldama perquè ell treballa com està treballant. Recordem, de tota manera, que la Fiscalia només demanava per Daldama 7 anys i que ara el PP en demana 2. Vull dir que clar, hi ha una diferència, però és veritat que hi ha atenuant segons la conducta que tu tens durant el judici o a l'hora de declarar.
I segons la tendència política que manifestes.
Clar, és que en aquesta història del fet de que tu tingues manera persecutòria, no es clou que t'estiguin perseguint, hi ha el Suprem. I el Suprem, per desgràcia, està absolutament desprestigiat amb tots els temes que tenen que veure amb partits polítics, i més ara que hi ha una part de la judicatura que s'ha apuntat al tira i rebenta al govern de Pedro Sánchez. I si tot això és així, però resulta que José Luis Ábalos no és un sant, i que jo crec que tampoc ho és,
No, no, no és un sant, però on estan els diners?
Bueno, però és que, sí, un moment.
Se l'ha jutjat?
Sí, home, sí.
No, se l'ha de condemnar és perquè s'han trobat els diners.
El fet de que un botí s'amague bé, tampoc...
Però com ho sabem, això?
Sí, però el fet... Home, no ho sabem. No els han trobat. Però quantes vegades no s'han trobat els diners?
Però és que no hi ha... Però estem parlant d'un condemna penal. Una condemna penal, si no, indubio pro reo.
Doncs ja, home, d'acord, però sempre que sigui el seu advocat defensor.
No, Vicent, on estan els diners? On estan els diners?
On estan els diners no es clou que hi hagi conducta delictiva.
Clar que no es clou el fet que estiguis aquí, no es clou que abans d'arribar hagués comès un assassinat.
Però davant d'això hi ha dues actituds. L'actitud de qui diu aquest senyor la paga perquè està l'home de confiança de Pedro Sánchez i se van enterar. I l'actitud que es diu és un angelet,
no,
que no han trobat els diners.
No, cap angelet. Jo crec que estan demanant 24 anys de presó i no han trobat els diners.
Però deixa el que demanen. Han demanat presó.
Anticorrupció.
Han demanat presó per unes persones contínuament que són unes exageracions i desproporcionades.
A veure.
Més enllà del que demanen, ara veurem quina és la sentència i veurem també com s'argumenta. I de tota manera, això no es clou el desprestigi del Suprem, això no es desclou que hi hagi una campanya per perseguir a Pedro Sánchez del seu govern, això no es clou que volien involucrar el PSOE i això no es clou que el PP estigui en mig de tota aquesta tangana. Això no ho es clou.
A veure, jo penso que aquí tots els actors implicats són molt difícils de desprestigiar perquè ja no els queda cap prestigi, ni un, no? Però, bueno, només per no redundar, només alguns comentaris. Els diners del cas Roldán tampoc van aparèixer mai. Llavors, perquè diu la llegenda que se'ls va polir el PS. La qual cosa no va impedir el senyor Roldán podrir-se a la presó. Va estar 15 anys en aïllament solitari.
Estaven bastant ben identificats,
Anna. Els diners van desaparèixer.
El circuit estava perfectament identificat.
No es van trobar.
Però estava perfectament identificat.
Bueno, aquí el circuit també estava bastant ben identificat. Aquí el problema és que jo, per exemple, una cosa que no entenc del Partit Popular és aquesta obsessió en demostrar un finançament irregular del PSOE, que això sí que penso que tenen molta mala peça al taler, és molt difícil de... Inclús si hagués... Jo no dic si ha passat o no, dic que és molt difícil de demostrar, quan en canvi està àmpliament identificat un circuit de corrupteles, d'ús indegut de l'administració pública. O sigui, de que el senyor Ábalos i tota aquesta colla doncs, feien un mal ús del seu accés al govern, als ministeris i tal. Vull dir, això sí està bastant acreditat i no veig per què posen la banya en una cosa que és molt difícil de provar quan canvi. I finalment el senyor Aldama, a veure, el senyor Aldama, això diu, ara veia la tele que deia mismos delitos, diferentes penes. Bueno, perdona, la col·laboració amb la justícia ha sigut sempre una manera
tant,
de rebaixar. És una figura...
Si l'acredites, sí.
És una figura
si
legítima.
Rajes...
A veure, aquí la qüestió és que la col·laboració amb la justícia, el tribunal ha d'avaluar en què val, perquè a mi l'Aldama aquí em sembla que intenta empastifar molt, però no incriminar-se i tampoc comprometre's massa. Ara, que la senyora Pere Mato toqui a la fiscalia per donar instruccions precises de que no se li apliqui la reducció de condemna per col·laboració amb la justícia, també deixa-ho córrer. Vull dir, a veure, mentre en aquest país estan sortint etarres al carrer que no han demanat ni perdó, eh?
Vull dir, la fiscalia
aquí està fent un acte polític. Per això dic que aquí no se salva ningú. Que tothom té agenda política i que tot això és un merder i un femer.
Se suposa que els etarres surten de la presó quan han prescrit la condena. Se suposa. I se suposa que...
Se suposa que tenen beneficis penitenciaris...
No, se suposa que tenen beneficis penitenciaris els que siguen, pot ser des del que siga, perquè hi ha una àmplia gamma de beneficis parlamentaris.
I cap d'ells ha demanat perdó i ha manifestat penediment.
Jo no he vist en el 90% dels casos de grans delictes que ningú demana perdó en el 99.
Bueno, pues perdona, mira, el cas del crim de la Guàrdia Urbana, n'hi ha un que ha sortit al carrer perquè ha admès la responsabilitat i, diguem-ne, ha manifestat penediment, i n'hi ha una que no ha sortit perquè es nega a fer tant una cosa com l'altra.
En el cas de l'assassinat de Guillem Agulló, el senyor Pedro Cuevas va sortir de la presó sense demanar mai perdó després de 4 anys de presó menor. Immediatament després va estar involucrat en un cas que es va demostrar que era culpable, en el cas Panzer, i que tenia tot aquell grup tenia armament perillosíssim, i després va apuntar a la... I dient el xutxe que no era un senyor d'extrema dreta, després va presentar-se en les llistes municipals de Xiva per extrema dreta. I no ha demanat mai perdó. I va complir 4 anys de presó menor. Home, a veure, comencem a veure qui demana perdó i qui no demana perdó.
Ningú,
i com es tracten uns i com
ningú,
se tracten els altres.
Que dic que aquí hi ha una agenda política del govern, hi ha una agenda política del Suprem, hi ha una agenda política del PP, hi ha una agenda política d'aquests tres que pensen que si aguanten el tirón se'n sortiran, i a lo millor encara amb gran optimisme encara pensen que en Sánchez arribarà temps d'indultar-los, però clar, vull dir que...
No crec que Sánchez, que és la meva opció, i tampoc no crec que el PP hagi guanyat aquesta partida
en la qual
s'havia abocat del tot, i no l'està guanyant.
Està obsessionat amb demostrar un finançament irregular del PSOE, que aquí li dono la raó al Pere, això... M'és igual si ha passat o no, no es demostrarà, i en canvi, si estan demostrat un mal ús dels recursos de l'administració, bastant lamentable, que
va demostrar...
no hi ha d'haver prou per enviar la gent a la presó.
I també es va demostrar en el cas del PP, que la memòria és molt curta, que ells sí que es van finançar regularment, i sí que fins i tot...
Per això, per qui plora la criatura, ells volen fer-li Tomàs, i no se n'acaben de sortir.
Tindrà una mica de memòria recent, també.
Són les 10 i 8.
De pasta negra que no estaven graduades.
I ell era tan feliç pensant que el món girava al seu voltant. Tenia la vida per davant. Totes les noies se'l miraven amb voracitat i ell s'avorria cada instant.
El temps va anar passant.
passant i gairebé sense donar...
Tanquem l'Àgora avui amb Sara González, amb Anna Grau, amb Pere Rossinyol i Vicent Sánchez. I abans, Marisa Gil, Maiol Roger, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Tenim més continguts al matí de Catalunya Ràdio.
Donarem veu a 4 alcaldes de micropobles, és a dir, que tenen menys de 500 habitants. Parlarem dels seus problemes d'habitatge. Vull que el govern aprova un decret per adaptar la legislació en matèria d'urbanisme al món rural.
Després coneixerem la nova temporada del Liceu amb el seu director artístic, Víctor García de Gomar, i el periodista Albert Galceran. Grans òperes com Aida o L'Or del Rin, grans veus com la de Nadine Sierra i grans directors com Gustavo Dudamel són alguns dels reclams.
I a les 11, nova sessió de Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies. Avui la dissertació girarà al voltant de la creativitat i la innovació.
I la Renaixença tancarà, com sempre, al matí de Catalunya Ràdio. Entrevistaran Marc Baguer, veterinari del Banc de Sang Animal, i ens explicaran tot el que cal saber sobre el monopatí.
Però abans que han dit els altres, Gerard Jovany, Joel Díaz, hola! I què?
Doncs que avui tenim un dia una mica emboirat, un dia tontet, tenim un dia que volem dir coses, però ens en surten unes altres. Per exemple, avui ens costa molt dir antivirus.
Hanta, s'ha de dir, eh?
Hanta?
Ara m'han dit que s'ha de dir Hanta.
Tampoc has dit Hanta. Tampoc has dit Hanta, escoltem-ho.
També parlarem del creuer que va camí de les Canàries amb un brot d'antanavirus. I també parlarem del creuer que esperen a les Canàries amb un brot d'antanavirus.
L'antanavirus està...
eleva fins a 7 els casos d'antanavirus identificats en aquest creuer de luxe.
Bueno, hola, adiós.
Hantavirus. I afegeixes un na, de més,
sí,
no?
Sí, és Hantavirus.
Hantavirus, sí. El na, aquest últim, no hi va. Després també ens ha costat dir el cognom d'en Coldo, el del cas Coldo. Sort que l'Ostrell ha rectificat des del fons de la pista.
24 anys de presó per a l'exministre i de 19 per l'exassessor Coldo Rodríguez.
L'acusació popular García del PP.
Vale, gràcies. Una salutació, Coldo Rodríguez. Aquesta dificultat que teníem aquest matí per dir les coses ha arribat fins i tot al Xavi Canalies.
I avui també fa anys la nostra Sara Llobet.
Home, 33! Felicitats, Salva! Ai, Salva! Salva. Sara!
Ai. Com esteu, mare meva?
Sigui com sigui, al matí de Catalunya Ràdio hi ha molt bon ambient, cosa que no es pot dir del Madrid. Allà la caverna ja comença a demanar el cap d'Mbappé.
Quiero vender a Mbappé. ¿Qué pasa? ¿Qué vais a apretar un botón eyector y voy a salir volando por el aire por decir esto? ¿Qué pasa? ¿Que en este país se puede hablar de todo menos de Kylian Mbappé? El Madrid que queréis es el de teórico jugador franquicia del Real Madrid llegando 10 minutos antes al aeropuerto de Madrid Barajas en Meiva y con gafas de sol. De verdad. O sea, de verdad. Ya está bien. Ya está bien.
I fins i tot es filtren casos de violència al vestidor del Madrid. A Onda Cero, un periodista explica i fins i tot justifica una mica una plantofada de Rüdiger al seu company Álvaro Carreras. És preocupant com rebaixa la gravetat de l'assumpte, dient que solo fue una. Clar que què pots esperar d'un periodista que es fa dir Látigo Serrano?
Miguel Látigo Serrano ja ha contat en YouTube que Rüdiger le dio un bofetón a Carreras en el vestuario del Real Madrid. Látigo.
¿Qué tal? Sí, un tortazo. Tampoco, escúchame, un tortazo de Rüdiger pica, pero no es una agresión, porque Rüdiger entiende el fútbol de una manera distinta. Rüdiger es de una generación distinta a la de chicos como Álvaro Carreras.
La autoridad se impone de otra manera.
Sí, claro, no, porque hay un momento que te...
¿A guantazos?
No, claro que no. No, yo no digo que se liara guantazos, digo que le dio un tortazo. Uno, no le dio más.
Uno suficiente.
Le debió salir de dentro. Evidentemente, luego la cosa no fue a más.
Solo uno.
¿Y a las xarxes, qué digo, en Joel?
Perdó. A les xarxes es fan eco de la trucada que hem fet aquest matí al senyor Fernando, al doctor Fernando Simón. I és que aquest home va ser una autèntica estrella a les xarxes durant la pandèmia. El seu tarannà afable i optimista va deixar moments per la història i jo diria que el primer tall seu que es va viralitzar va ser aquest on va pecar justament de ser massa optimista.
Nosotros creemos que España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada.
Una cosa... No, és normal, ens va passar a tots, això. Va començar optimista, Fernando Simón, i poc a poc va anar derivant cap a un caràcter més sofert. Fins i tot quan ell mateix es va contagiar, ell va voler treure-li ferro.
En cuanto a mi enfermedad en concreto, ha sido, afortunadamente, la mía ha sido bastante leve. He mantenido una tos persistente, pero que... En mi caso, como ya saben por las características de mi voz o la garganta que tengo, siempre tengo un poco de tos crónica. Por lo tanto, tampoco me ha molestado demasiado tener un poco más.
Aquesta veu així, fràgil i trencada, jo crec que el va ajudar molt a caure bé.
però diria que el que més va agradar d'ell va ser la paciència. Era un home comprensiu amb la gent que no entenia les restriccions i també era comprensiu amb la gent que se les prenia massa seriosament.
¿Qué opinión le merece que un restaurante exija pruebas de coronavirus para hacer una reserva?
No sé si es verdad, pero me sale una sonrisa. No puedo decirle mucho más.
És que era adorable, realment. Segurament recordareu que un dels gremis que més van patir o que més fort van plorar, no ho sé, va ser el del turisme. I Fernando Simón això també ho entenia perfectament.
Tenemos que entender que España hasta la fecha, tal vez en el futuro somos un país que vivamos de la ciencia, pero ahora mismo somos un país que vivimos del turismo.
És així. Un home comprensiu amb tothom, Ricard, fins i tot amb els nens.
Yo creo que los niños estáis haciéndolo muy bien. Os lo agradezco de verdad. Ayudad en casa, conseguid que en casa el ambiente sea el bueno para que esto siga. Ayudad a vuestros padres a tomar las decisiones correctas si es necesario. Vosotros sabéis bien lo que hay que hacer.
Era el pare de tots els espanyols en un moment donat, Fernando Simón, però per si algun moment se l'ha recordat aquest home per sempre, serà efectivament pel dia que la seva pobra gola va haver de lidiar amb una ametlla.
Y por lo tanto yo creo que con mucha precaución y con mucho cuidado podemos ir estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho, porque estamos...
Comencem a iaia, ui, ui, ui.
Estamos... Disculpen. Porque el problema es que me he comido una almendra justo antes. Me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar. No se preocupen, ya está solucionado.
No estava solucionada.
Fins aquí l'Àgora. Amb Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Sí, sí, molt bé. Farem una pausa i parlarem amb diferents alcaldes per saber quins problemes tenen amb l'habitatge. Anirem a pobles petits de Catalunya com la Susqueda, Riner, Aspa o Castelló de Farfanya. D'aquí a 3 minuts.
El dissabte 9 de maig al matí, als carrers del voltant de l'Hospital Clínic Barcelona s'hi celebrarà la segona edició del Clínic Obert. Hi trobaràs tallers de salut i de recerca, concerts, activitats infantils i esportives, visites guiades, cuina saludable en directe, xerrades, food trucks i moltes propostes més per totes les edats. Una jornada festiva en què professionals de la salut i de la recerca surten al carrer per acostar la salut a la ciutadania i compartir què fan cada dia per cuidar-nos millor. Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert i viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat.
Amb el suport de Casa Tarradellas.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia: es malmeti una cirera, però quedi moníssima. I la resposta era cookie. Quan les cireres s'omplen de cucs, es malmeten, és a dir, es cuquen. I si queda moníssima, doncs podem dir col·loquialment que queda molt cuqui. 350 només. Dels 1.359 participants, l'han encertada i, per tant, avui dona 17 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong, Núria González, d'Argentona, al Maresme. I avui també ens heu dit, sobretot maqui, però també piqui o flori.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Ah, que bé, el massatge. Perdó, quant de temps em queda?
Doncs el que vostè vulgui.
Que bé? Segur?
I tant.
Ah, entesos. Però 2 hores, per exemple?
Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot, no?
Sí.
Doncs les que vulgui.
Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot, cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, i som per ajudar.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El govern aprova avui un decret per adaptar la legislació en matèria d'urbanisme al món rural. L'esborrany, al qual ha tingut accés a aquest programa, inclou diverses mesures de flexibilització. Fins ara, les obligacions dels anomenats micropobles eren les mateixes que tenien les grans ciutats i la realitat, com sempre diem, és ben diferent. Per parlar-ne ens acompanya el presentador del podcast comarcal 947 de Catalunya Ràdio sobre el món rural català i també excorresponsal al Pirineu, Eloi Barrera. Què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Una de les veus més ja històriques, Eloi, de Catalunya Ràdio.
Ara m'has pujat de categoria de cop i volta.
No, home, fa molt, quan vas entrar aquí?
Buf, ja fa més de 20 anys.
Veus? Sí, sí, veus? Sí, sí. Això és història. L'Eloi ha voltat per Catalunya durant uns quants anys i una de les coses que et deia ara abans, escoltant el podcast, un podcast deliciós que podeu encara recuperar per la web, és que posaves el micròfon a la gent, que és una cosa que a vegades molt senzilla.
Exacte.
Però que serveix per explicar doncs, el que passa a la gent.
I gent que sovint no està acostumada a tenir veu i altaveu als mitjans de comunicació, i també la gent estava molt agraïda que ens acostéssim, que féssim tots aquests quilòmetres amb el cotxe i amb un micròfon i ens acostéssim a casa seva, a les seves masies, als seus petits pobles rurals, que gairebé mai sonen per la ràdio, surten els mitjans de comunicació i poguessin explicar una mica el seu testimoni sobre això. Com és la realitat, com és el dia a dia autèntic de debò al món rural.
Clar, sempre parlem de Barcelona, no? Avui parlàvem dels persones que no tenen llar a Barcelona i això sempre doncs, ocupa molt, molt espai, però existeix una altra realitat, que és la realitat rural, i és la que explicaves tu. Es queixen sempre de que som realitats diferents a les grans ciutats. Sí. A la pràctica, això què vol dir, Eloi?
Clar, per començar, hi ha una idea en el món rural molt instal·lada i que continua sent certa, potser cada vegada menys, però que continua sent certa, que és que moltes decisions, això, a nivell de normatives, de regulacions, d'aprovacions de lleis, es prenen, hi ha una frase molt tòpica, les decisions es prenen des d'un despatx de Barcelona, algú que no ha trepitjat mai el territori. Aquesta és una idea instal·lada durant molt de temps i que segurament durant molt de temps va ser veritat, això cada vegada ho és menys, però potser sí que en decisions urbanístiques com les que parlarem avui en moltes ocasions s'han pres decisions atenent una realitat, a uns escenaris molt urbans de la realitat de les ciutats i no s'ha atès això, la realitat al dia a dia de pobles on hi ha casuístiques molt variades. Als pobles hi ha moltes cases tancades, cases que han estat tancades durant molt de temps, construccions molt antigues, hi ha moltíssimes cases de l'època de la postguerra, per exemple, que no complien la normativa i ara si s'hi haguessin de fer actuacions urbanístiques doncs clar, quedarien fora de la llei. Hi ha moltes construccions aïllades en zones rurals, en zones que no són urbanitzables i que també necessiten una resposta per poder atendre aquesta demanda d'habitatge i clar, són realitats que massa sovint la normativa feta des de zones urbanes no preveu, no contempla.
I la falta d'habitatge diries que és un dels factors del despoblament que sempre parlem, no? Dels pobles, la gent marxa dels pobles. És perquè no hi ha habitatge, perquè hi ha aquestes condicions.
Jo crec que segurament el problema de l'habitatge és un dels problemes perquè hi hagi despoblament, especialment per la gent jove que té dificultats per accedir a l'habitatge, però jo crec que la falta d'habitatge afecta més el repoblament, és a dir, a noves incorporacions, a gent que vulgui anar a viure al món rural, tenen problemes per trobar habitatge, els costa trobar habitatge accessible. Jo crec que el gran problema del món rural, més que l'habitatge, és la falta de serveis. Primer resolem el tema de l'habitatge, però falten molts serveis. Això fa que molta gent acabi marxant per això, perquè no tenen accés a metges, a escoles bressol, a instituts de proximitat, i molta gent acaba marxant. És una combinació de factors, sí.
Una de les persones que ha negociat amb el govern doncs, adaptar aquesta nova realitat, és a dir, que no s'apliqui el que s'aplica a les grans ciutats, als pobles, és l'alcaldessa de Susqueda i membre de l'Associació de Micropobles de Catalunya. Alcaldessa Eva Vinyoles, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I gràcies per atendre'ns. D'entrada, li ha costat que el govern despertés la sensibilitat cap a la seva realitat?
Bé, hem hagut de picar molta pedra, diguem-ho així, no? Des de l'Associació de Micropobles ja fa molt de temps doncs, que hem intentat en diferents governs demanar-los que tinguessin aquesta mirada rural, no? Nosaltres l'any passat, quan es va aprovar l'Estatut del Món Rural, doncs vàrem veure una finestra oberta i el que vam voler fer va ser aprofitar-la i ens vam posar a treballar de seguida. Hem estat treballant durant 5 mesos, tot un grup d'alcaldies, de regidors, de juristes, d'arquitectes, de diferents àmbits, per poder portar al govern un document de mesures en què els hi fèiem una proposta de canviar coses molt concretes amb determinades lleis, doncs, perquè ells poguessin agafar aquest document i portar-ho a terme. Ho van presentar el mes de febrer i bé, dimarts passat ens varen donar el feedback, ens varen convocar les diferents associacions, l'Associació de Micropobles, la CM, la Federació de Municipis, i ens varen fer el feedback. I estem contents, no satisfets, però sí que n'estem contents perquè hi ha moltes de les coses que es proposaven en aquell document de mesures, doncs, que s'han recollit.
Com ara què, alcaldessa? Per posar un exemple més pràctic que ho puguem entendre.
Va, doncs mira, com ara, per exemple, el sòl no urbanitzable, no? El decret llei flexibilitza els usos, manté unes limitacions estructurals en el sòl no urbanitzable i, doncs, per nosaltres, doncs, això ja és un gran què, no? És a dir, ells poden... a partir d'ara, no? Doncs la gent podem convertir un edifici que fins ara era una granja, que no estava utilitzada, per exemple, i la podem reconvertir en un habitatge. Doncs per nosaltres això ja és un gran avançament, no? Perquè tenim, com dèiem fins ara, doncs, moltes edificacions, o com deia la persona que parlava fins ara amb tu, que no recordo el nom, no? Doncs que hi ha moltes edificacions en el món rural doncs, que no tenen una sortida perquè han d'estar en desús. Doncs a partir d'ara aquestes edificacions doncs, es podran utilitzar com a habitatge, es podran rehabilitar i se'ls podrà donar doncs, una nova funció.
Què és el que troben a faltar, em deia alcaldessa? Estem contents, però encara podríem estar més satisfets. En què?
Jo crec que hi ha una rigidesa estructural. Aquest decret és d'una aplicació immediata, fa una simplificació real en el procediment i és un primer pas cap a aquesta flexibilització. Però creiem doncs, que no acaba resolent els problemes de fons, no? Com pot ser l'habitatge o la gestió o bé la governança. Nosaltres creiem doncs, que, per exemple, tenim l'habitatge vinculat a les explotacions rústiques. Val? Avui dia doncs, tot això ho tenim molt limitat perquè els nostres fills o filles han de tenir per poder-se fer una casa han de poder tenir la seva activitat econòmica vinculada a l'explotació que es faci a la casa, a la masia. I no se'ls deixa construir una casa si no està vinculada. Doncs això segueix sent igual, per exemple. Per posar un exemple clar.
I el següent pas, quin és el pròxim pas?
Home, el següent pas és... que ara els grups, això avui s'ho aprova el govern, va a Parlament, els diferents grups parlamentaris tindran l'oportunitat no, de ser receptius amb aquest document que el govern acaba de presentar cap al món rural. Jo els animo a que tinguin una mirada amable, perquè és el primer document en molt de temps doncs, que ens ajuda a poder-lo aplicar, no? a poder-lo posar de seguida damunt de la taula, que s'ha obert una porta, doncs entre tots jo crec que hem de poder-la aprofitar i bé, doncs bàsicament això.
Eva Vinyoles, alcaldessa de Susqueda, una abraçada i gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Per cert, què no ens hem de perdre de Susqueda?
Què no us heu de perdre de Susqueda?
Una cosa, no me'n digui 8, no me'n digui 8, una.
No, tot el seu entorn natural.
Vinga, apuntat.
El seu entorn natural.
Alcaldessa.
Quan vulgueu, convidats a que vingueu.
No ens ho digui dues vegades. Gràcies, que vagi bé.
A vosaltres, a reveure.
Anem a fer una ronda, Eloi, si et sembla, amb els diferents alcaldes, perquè ens expliquin també les seves problemàtiques. Joan Solà, alcalde de Riner, el Solsonès, bon dia.
Bon dia tinguem.
A Riner també hi ha joves que voldrien adquirir una primera residència i no poden?
I tant. En el present, però també en el passat. I joves que han tingut de marxar perquè no han pogut, o sigui, joves que volien viure en aquests territoris i que no han pogut doncs, perquè hi havia unes normes urbanístiques que no ho permetien doncs, fer creixements, construir habitatges nous, etc.
Tenen alguna xifra de quants habitatges més necessitarien ara mateix al seu municipi?
No la tenim, o sigui, no la tenim concreta, però sí que tenim demanda en aquest sentit, de dir, i tota demanda, tot nou habitant, tot habitant que es pugui quedar a viure, doncs és sempre benvingut, o sigui, doncs per preservar doncs, la vida en aquest cas a Riner, però a tots els municipis, els micropobles.
Aquesta nova regulació, en què els pot beneficiar, Joan?
Bé, és un pas endavant. És a dir, quan parlem d'igualtat d'oportunitats o d'equilibri territorial, no és possible sense que... això no serà possible sense que el país no estigui equilibrat també en les seves normes. No es pot tractar per igual els que som diferents. I a dia d'avui se'ns ha tractat, i urbanísticament és un cas molt clar que se'ns ha tractat diferent. Teníem les mateixes normes a una gran ciutat de 200.000 habitants a un municipi de 200 habitants.
Sí, sí, ja es veu que això no quadra, sí, sí.
Que això no quadra.
270 habitants a Riner. Alguna cosa que ens recomani, alcalde?
Bé, tot el municipi en si, en concret, és a dir, parlaria del Santuari del Miracle, que és on tenim l'Ajuntament, però tot el municipi en si, amb els diferents nuclis, com són Sucre, Xinet, Santa Rosana i tot el seu entorn natural.
Queda recomanat l'alcalde Riner, Joan Solà. Gràcies, alcalde.
Gràcies.
Anem cap a Castelló de Farfanya, allà hi ha Omar Coca. Alcalde, bon dia. Hola, alcalde.
Bones, gràcies per convidar-me.
Gràcies a vostè per atendre'ns. Quina és la realitat del seu poble?
Bueno, la realitat del nostre poble és la de molts municipis rurals de Catalunya. A nosaltres, des d'Eines de Repoblament Rural, aquest lobby d'alcaldies del que formem part, ens agrada parlar més de municipis rurals que no pas de micropobles. Més que res perquè molts dels nostres municipis són en extensió molt grans, tot i que demogràficament no. Per exemple, el meu municipi és 5 vegades Hospitalet de Llobregat.
Clar, per extensió, no? Clar, clar. I per tant és una realitat molt més variada, molt més extensa, molt menys simple del que a vegades ho fem.
Correcte, sí, sí. Per nosaltres, la veritat, l'aprovació d'aquest decret llei avui és una molt bona notícia. Des d'Eines de Repoblament Rural fa temps que defensem que abans de parlar de repoblament hem de parlar d'arrelament, és a dir, que les famílies joves que ja viuen als nostres pobles no hagin de marxar perquè no es trobe habitatge o perquè no poden rehabilitar una casa o perquè la normativa no s'adapta a la realitat dels municipis petits. Nosaltres, al setembre de l'any passat, vam preparar, amb aquest lobby d'alcaldies, més de 540 alcaldies de Catalunya, vam preparar un document que vam fer arribar també al govern i estem contents i agraïts de que s'hagi escoltat les nostres demandes i esperem que això obri la porta a futures modificacions encara més profundes.
Com, per exemple, amb la fibra òptica?
No, més que la fibra òptica, l'urbanisme. És a dir, aquest decret és un primer pas per als municipis rurals, que obre la porta a ordenar millor el territori d'una forma, diguéssim, amb discriminació positiva cap als municipis rurals. És a dir, no es pot tractar un ajuntament o un municipi com Castelló de Farfanya, que som 540 habitants, com un municipi urbà, com pot ser, doncs, com deia abans, Hospitalet de Llobregat o Barcelona. A dia d'avui, la llei d'urbanisme era la mateixa pels dos. És més, fins i tot per l'àrea metropolitana hi ha una carta específica urbanística que encara dona més flexibilitat a l'àrea urbana de Barcelona que no pas als municipis rurals. Aquesta rigidesa és el que ens matava poblacionalment i aquest primer pas nosaltres ho veiem molt positivament. Cal reconèixer que el pas que ha fet el govern doncs és un pas valent i, evidentment, doncs, parlarem amb tots els grups polítics perquè, al final, nosaltres som un lobby políticament transversal, un lobby d'alcaldies políticament transversal. Aquí no hi ha cap reivindicació de partit i, per tant, ens reuniem amb tots els grups polítics per demanar, en primer lloc, que convalidin aquest decret llei i, en segon lloc, doncs, si es pot fer alguna millora, doncs, que presentin millores al decret llei.
Doncs Omar Coca, alcalde de Castelló de Farfanya, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
I tancarem la ronda d'alcaldes amb Fermí Massot, que és l'alcalde d'Aspa, del Segrià. Fermí, alcalde, bon dia.
Hola, bon dia.
Quins altres problemes voldria afegir-hi vostè, també el que es troben en el seu dia a dia?
Bé, bàsicament, a part del finançament i dels diferents problemes que hi ha d'urbanístics, és que és bàsicament això, hi ha una qualitat de vida impressionant als nostres micromunicipis, però el finançament no ens deixa fer tot el que voldríem.
Com ara què?
Bé, jo per exemple tinc un vecí que és un antic palau d'estiuets del bisbe de Lleida i que s'ha de restaurar i evidentment no tinc el finançament. És un edifici de prop de 1.000 metres quadrats d'extensió i ara estic intentant consolidar estructures per tal de més endavant poder fer alguna cosa.
Troba falta també més finançament per l'habitatge, que és el tema que ara comentàvem, alcalde?
Com?
Per l'habitatge, si troba falta més finançament.
Sí, sí, sí. Des de Diputació hi hem tret una línia per mirar de fer habitatge, però tot i això costa de perquè la línia és màxim 100.000 euros i amb 100.000 euros és difícil d'habilitar un habitatge per tal de tirar endavant convertir algun edifici en una vivenda habitable.
És Toni Massot, alcalde d'Aspa. Gràcies també per acompanyar-nos. Que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Eloi Barrera, per anar tancant aquest espai, tu que has conegut el món rural també, no sé si amb la pandèmia molts pobles també han notat com hi ha gent doncs, que hi ha anat a viure, no? I això també fa que de cop i volta vulguin doncs, més serveis, necessitin més coses i els pobles no estan preparats.
Aquesta és una miqueta la clau. Sí que és veritat que durant la pandèmia, més que un gran èxode urbà cap al món rural, jo crec que hi va haver una presa de consciència, no? Tota la ciutadania van veure la magnitud i la importància que hi hagi un món rural. Sí que hi ha estudis que parlen d'un saldo migratori del 2020 cap aquí, d'algunes desenes de milers de persones que han deixat les ciutats i han anat al món rural, però com tu apuntaves, la clau és aquesta. A vegades romantitzem, no?, això de marxar de la ciutat per anar a viure al camp, però alerta, que no només necessitem una casa on poder viure, no només necessitem un habitatge, evidentment això és bàsic, sinó que necessitem, com dèiem, serveis. Quan vius en un lloc necessites metge de capçalera, necessites dentista, necessites escola bressol, necessites un institut que estigui a prop, necessites una carretera on no et caiguin els rocs a sobre quan et desplaces.
Allò bàsic.
Clar, i això no ho tenim. És a dir, potser solucionem ara el problema de l'habitatge, molt bé, és una superbona notícia, i hem vist que els alcaldes en general estan molt satisfets d'aquest primer pas, però també cal resoldre aquesta segona part. I deixa'm dir, abans d'acabar, tots els alcaldes ho han anat apuntant, feien referència a aquest estatut dels municipis rurals que es va aprovar l'any passat, que és una eina transcendental, una eina molt valuosa, que feia anys que reivindicaven i que ha de servir justament per això que estem veient avui, no?, per obrir portes a canvis legislatius, a noves fórmules, a noves normatives que adaptin la legislació catalana a la realitat d'aquests petits municipis rurals que complen el nostre territori.
I hi ha molts projectes que s'han creat per atreure també nous veïns molt interessants per frenar aquesta despoblació. Alguns d'ells els recollia l'Eloi Barrera, com dèiem, en el podcast comarcal 947, que podeu trobar a l'app de Catalunya Ràdio. Eloi, una abraçada. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Ara tornem i anem cap al Liceu.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Arriba la gala de la 5a edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3CAT.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la hoz mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Albert Galceran, bon dia, bona hora.
Bon dia, Ricard.
Com estàs?
Molt bé, content d'estar aquí amb tu.
És realitzador amb Pedro Pardo del programa Els Homes Clàssics de Catalunya Música. Avui ens acompanyes perquè tenim un convidat de luxe, Albert.
Absolutament, i director artístic no. De la meva segona casa.
Gairebé. I primer de tot demanar-li disculpes perquè no pot ser que un home d'aquesta categoria...
Ara.
Encara no hagi vingut al matí de Catalunya Ràdio. Víctor García Gomà, què tal? Bon dia.
Bon dia, sempre hi ha una primera vegada.
Ah, exacte, per això. És director artístic del Liceu i ens acompanya perquè el Gran Teatre Liceu acaba de presentar temporada pel 2026-2027. cosa que per ells els agradarà molt perquè ajuda a vendre, però que jo sóc un ignorant també de l'òpera i per tant ho puc dir, que és la millor temporada en anys del Liceu, Albert.
La millor temporada en anys del Liceu. Mira, si més no, té un dels projectes enguany que a mi m'estimula més, o qualsevol aficionat a l'òpera, no és l'Aida, que també, però sí. És el tema de la tetralogia de Wagner, que si voleu, després hi entrarem.
Sí, entrarem.
Però això...
D'entrada, una aposta segura. Verdi, Aida, sí, Víctor. Exacte.
Començar per Aida és el títol més estimat al Liceu, és la que més vegades s'ha representat, més de 300, gairebé 350 vegades, per tant, amb diferència el que més estima el públic. Per tant, obrim el setembre amb una producció de la Shirin Ehsat, que ve de París, però abans havia estat a Salzburg. És un artista visual molt important, en què d'alguna manera posa una capa contemporània parlant dels conflictes geopolítics, dels exiliats, de com viuen, i en aquest triangle amorós amb aquest context contemporani lliga perfectament amb la història.
O sigui, és una cosa que cuides molt, tu, no? Intentar que la programació del Liceu expliqui també el que ens està passant ara i, per tant, que pugui parlar i reflexionar sobre temes com les guerres o sí, com les violències que hi ha al món, no?
L'òpera, a més de la fantasia que presenta en si mateix, que és com objecte el més sofisticat que la mà de l'home ha pogut crear amb les arts escèniques, d'altra banda, se'ns podria morir a les mans com neu a les mans que es podria anar fonent, no? Amb la qual hem d'actualitzar, hem de portar-la al món d'avui, no? I, per tant, doncs, des de l'oportunitat que ens donen determinats artistes, determinades posades en escena, d'actualitzar la proposta, jo crec que és molt rellevant que la gent connecti amb els temes de present.
De fet, seria molt tentador per un director que no volgués treballar, no? Que fos mandrós, programar els grans títols sense voler trencar-se les banyes i buscar relectures que siguin interessants i que connectin amb el públic. Probablement vendria entrades, però al final caurien en el tedi, no? Aquestes entrades, perquè l'important és que un director, un teatre, ens estimuli a l'espectador, en aquest cas. I és una mica la feina que fa el Víctor des d'aquesta...
Sempre considerant la bellesa. O sigui, és quelcom que
sí,
no podem
renunciar. Sí, és el més primordial per tu.
Bueno, hem de combinar tots els elements. O sigui, les grans
veus... La denúncia,
veus,
la bellesa.
Sí, la bellesa i també el missatge són dos elements que defineixen la temporada.
Tot i que Liceu, com dèiem, es considera el temple de Wagner i en aquí hi ha una estrena important.
Importantíssima. Quina grandesa aquesta música, sí. L'entrada dels déus al Valhalla, a l'Hort del Rin. Aquí em vull aturar perquè parlem de la tetralogia de Wagner, que dit així, bé, què pot ser això, la tetralogia? Ja ens dona pistes, no? Són quatre òperes, i hi ha qui considera que la tetralogia és el projecte artístic més ambiciós d'Occident. Perquè són 16 hores de música i, a més, quan
va,
entres...
Va, 16 hores de música.
16 hores de música, però ara t'explico com.
Si això no dura ni el Padrino, les tres pel·lícules juntes.
Però dividides en quatre títols.
Sí.
L'Hort del Rin, La Valquíria, Siegfried i El Capvespre dels Déus. Començarem pel principi, evidentment, com és L'Hort del Rin, i durant quatre temporades consecutives anirem fent-se els diversos títols que formen aquest cicle d'Anell del Nibelung.
O sigui, és una proposta de 4 anys.
4 anys. És una mena de capítols de Netflix per anar seguint un per any. Per tant, des d'aquesta tensió que proposem amb una mateixa mirada, que és el Tobias Kratz, que és un director d'escena fantàstic, clar, l'Anell del Nibelung ens parla d'aquesta metàfora sobre la corrupció, amb la política, de l'engany, no? De tots aquests elements gairebé conté tota la bondat i la maldat de l'home possible dintre del mateix anell. Per tant, és posar una societat al mirall, no? Amb temes com la corrupció, la natura, la degradació del planeta... O sigui, qüestions que estan molt, molt vigents avui. I clar, aquesta capacitat que tenen les obres mestres de parlar a totes les generacions. Jo crec que és el muntatge més bonic que hi ha disponible avui en el mercat. Som coproductors des del principi amb la Bayerische Staatsoper de Múnich, i d'alguna manera doncs, aquest Tobias Kratzer realment és un geni.
Però els que coneixem la tetralogia i veiem això que explicava el Víctor, però sí que tinc la sensació, Ricard, que quan parles d'aquesta gran obra de Wagner fa d'entrada com una basarda, no? Uf. No ho entendré, és molt gran, això és molt difícil d'interpretar, però en canvi, quan hi vas com a espectador, amb aquella humilitat de senzillament anar a gaudir de la potència visual i la potència musical, i acabes entrant i t'acabes adonant que parla de tu, parla d'aquell moment en què doncs, has vist que el poder t'ha corromput.
Això quan passes és extraordinari, perquè llavors et rebota per tot arreu, no?
Que, segurament el que cal és evitar els prejudicis, abandonar-los, deixar-los a casa i venir amb una ment oberta, perquè Wagner és un món, és una fantasia.
I aquesta és una de les òperes més difícils, no, de Wagner?
Sense cap mena de dubte. Tot el cicle és... Imagina't...
Sí, és una proposta d'altíssima qualitat, la que feu.
Sí, és un gran repte. Tant és així que, fixa't, jo la setmana vinent, el dia 22 de maig, farà, és l'aniversari de Wagner i aquest estiu fa 150 anys de la tetralogia, doncs el programa amb els clàssics a Catalunya Música, ara faig mica la publicitat, a partir de dilluns vinent farem 10 programes centrats a la tetralogia per entendre el context previ, qui és Wagner, quina relació té amb la veu, amb l'orquestra, llavors anirem endinsant-nos títol rere títol per conèixer què és la grandesa, profunditat i intensitat d'una obra com aquesta, també analitzant els leitmotiv, que són aquells petits motius musicals tan utilitzats al cinema, com els temes de Spielberg o Psicosi i tal.
Les bandes sonores veuen d'aquest univers sonor, d'alguna manera, no descriuen sinó què significa aquesta música, no? Té aquest poder.
I té aquest poder també d'haver passat del teatre al cinema, perquè està molt ben escrita. Wagner sobretot era una obra de teatre, i això es nota en la seva música, que està concebuda amb aquest impacte emocional constant.
Busca tots els efectes no possibles per provocar aquesta emoció, tot i que necessita un consum dilatat en temps.
Sí, això sí.
Hem de dir que hi ha programades per aquesta temporada nova gairebé 200 funcions entre òperes escenificades, òperes en versió concert. És un volum, Víctor, molt considerat. Jo no sé com tu fas. És a dir, la teva feina durant l'any és no respirar...
Bueno, és passar-ho bé, és passar-ho bé, també, emocionar-se.
Gairebé 200 funcions. Com ho fas? Com tries?
No, a veure, el director artístic, lògicament, ha d'estar a la casa, ha d'estar com si portes un restaurant, diguem, no? Per buscar el cim.
Sí, però amb 200 plats. Bueno, no, 200 plats no, 200 àpats.
Sí, has d'estar molt present. Evidentment, hi ha un equip, és un teatre, no ho fas sol, sinó és una feina d'un equip molt gran, un equip també de producció, que llavors hi ha una distribució per nits, i per tant, evidentment que estàs molt pendent del servei que dones, no? De la qualitat que cada nit has de provocar, de buscar uns jumpins, una persona que es posa malalta, que has de buscar una persona a l'altra punta del món perquè et vingui per cobrir, no? Aquestes coses que són una mica mítiques dintre del propi teatre. Però que, finalment, tot ho fas per una missió, que és el gaudi de l'espectador. I aquesta és la missió.
Perquè quantes persones calcules que poden arribar a passar pel Liceu aquesta temporada?
No sé, jo diria que unes 300.000, no sé si vam dir aquesta xifra com l'altre dia, però em resulta com moltíssima gent, i no he fet el càlcul, però són 2.400 persones per cada nit amb un volum important de funcions.
Pues això és una passada. Carles Soriguera, bon dia.
Hola, bon dia.
Com a aficionat ignorant de l'òpera, eh?
Ah, sí senyor, sí molt senyor, bé. És que estic encantat de la vida que hagis portat aquests homes aquí, perquè...
Bon criteri, per ara, entrar
no, bon criteri no, bueno, d'entrada jo sóc fan dels homes clàssics i de Catalunya Música, però és que jo arribo a l'OVA, a l'òpera tardíssim, però quan hi he entrat he quedat atrapat, estudio, no hi tinc ni idea de música més enllà de la meva sensibilitat i de la passió que transmet l'escenari.
Que bé.
I és de les... Quan vaig a l'òpera, quan vaig al Liceu, que hi estic abonat, em torno boig. És que m'ha agafat molt fort, molt fort.
Què en pensaves abans de l'òpera, abans d'enverinar-te per aquest art?
Que era un rotllo, que era avorrida i que durava massa.
És que tenim aquest problema, tenim aquest problema, i no en té cap de rotllo. És veritat que...
No, a més a més, és que quan vas al Liceu feu coses molt atrevides, coses que són potentíssimes i que no et poden no agradar. És a dir, pots no arribar
a copsar...
Sí, però està ben fet, és una cosa impecable. Nivells, però... Exacte. Sí.
No, i que cada nit és diferent, i suposo que en aquest gaudi, no, de l'experiència, a vegades passa i a vegades no, que és aquella nota que dura uns pocs segons i pot esdevenir eterna, perquè tu vas l'endemà, l'expliques a casa, l'endemà vas a l'oficina, l'explicaràs amb els fills, amb els nets, encara recordant. I fins i tot no estaràs tu i algú recordarà que l'avi explicava que aquella nota de la Cavaller que durava 2 segons, quina cosa avui
això pot convertir-se
en eterna. És el teatre de veus, no? Liceu també té aquesta cosa, no? És el teatre de veus.
I aquesta catarsis produeix també amb aquests grans artistes que defensen les obres, perquè al final, evidentment, una producció escènica és molt important, però aquells que la defensen cantant és absolutament determinant, i és el que apuntava el Víctor, no? De tant en tant es produeix. Jo recordo, per exemple, el Capvespre dels Déus, quan va cantar el Theorin, aquell final, aquella immolació de Brunhilde, ens vam tornar bojos tots.
Pell de punta, ara mateix, recordar-ho.
No cal entendre-hi d'això.
Mira, això el Josep, el mestre Pons, el director musical sortint, ho explica molt bé. Diu que en el flamenc hi ha el duende. Doncs hem de buscar una paraula equivalent per la música clàssica i l'òpera en particular, no? Quan hi ha aquella màgia que no pots descriure i...
És inefable.
El mestre Pons, sentir-lo com dirigeix... Sents la seva força, la seva...
Com els tenistes.
Això hi és, eh?
Absolutament.
És que impressiona, més enllà de l'art sobre l'escenari, però és que el mestre ho viu. i t'ho fa viure.
Sí, sí, mira, a mi em passa que és com una mica com el Pitu Roca quan et parla de vins, que sense entendre-hi, doncs veus, no?, el Pons, el veus a dirigir, veus aquell esforç, aquella dedicació, sí, aquella comprensió, aquell respecte.
I aquell vis més bo, de sobte.
I clar, de cop i volta t'ho estimes tot i ho vols tot. Hi ha la sang.
La meravellosa Nadine Sierra, una de les veus més estimades del present del Liceu, i el que deies abans, Ricard, el Liceu és un teatre de grans veus perquè té una gran tradició amb la vinculació amb les veus que passen per aquí, perquè a més les veus no passen, les veus queden, perquè agafen un compromís, una vinculació amb el teatre, i mirem la Tebaldi, la Cavaller, en Carreras, Domingo, més recentment Gruberova, Sondra Radvanovski, Liz Davidson, Nadine Sierra, són cantants que a nivell mundial impacten en els principals teatres d'òpera del món, valgui la redundància, però insisteixo, no passen, queden, tornen.
El públic les valida, el públic del Liceu. I a vegades passa i a vegades no. Amb fòbies i fílies. Quan era l'espai, diguem, el feudo de la Tebaldi, va aparèixer un dia la Calas i la van pitar. Mai més va prometre mai tornar. Llavors, clar, el públic es sobirà per coronar aquestes reines. Clar, anem acumulant unes quantes en les últimes temporades. Des d'una Sondra Radvanovski, d'una Hermonella Yajo, les més recents, una Nadine Sierra, una Lise Davids, un Asmik Grigorian. Clar, és que, clar, jo crec que aquestes últimes temporades i aquesta especialment que hem presentat les agrupa totes, perquè les tenim totes.
Sí, sí.
I això no passa a totes les cases.
Això no deu ser fàcil a nivell de gestió, no? Perquè
no, gens. De l'ego, parles de l'ego, ara.
Coneixem el mite dels presentadors de ràdio, però els cantants d'òpera...
Per ser la Nadine té pinta de ser estupenda, fantàstica, no?
Són meravelloses totes.
Imagina't que diu que no ho són.
No, ho són, ho són.
Només val una mica de xampany i caviar.
No, són amigues i has de crear el context, diguem-ne, per afavorir que trobin al Liceu una plaça per desenvolupar la seva carrera, per triar aquell títol que han de debutar, coses d'aquest tipus, que llavors treballes amb un cert coixí.
Grans veus, però que també cuideu molt els intèrprets locals, i això és una meravella que feu al Liceu. Per exemple, aquesta nova producció del Liceu que fareu d'aquesta temporada de la Flauta Màgica, el Papagueno serà el Carles Pachón. Sí. També era la Sala Blanc, no?
Allà, Sala Blanc, també fem de Pamina, i la Serena Sanz fem de Reina de la Nit. És un dels trets característics de les últimes temporades, de volcar-se sempre que sigui possible, prioritzar les veus del nostre país, era quelcom que el teatre havia de volcar-se, i ara ho he fet. Però també en aquesta Flauta Màgica, en què tenim una nova producció signada pel Marcos Morau, de la Veronal, que entra en el món, al territori de l'òpera, no? Molta il·lusió, no? Des d'aquest món tan simbòlic, no?
Sí, hi haurà cosa contemporània, també, una mica més contemporani, serà,
sí,
no?
Sí, però... bueno, de fet, presenta la seva proposta en les primeres rendes que hem vist, és una muntanya russa, entenent la muntanya russa com un dels grans temples i l'exhibició de l'exemple, diguem, d'un parc temàtic, no?
No és una metàfora, hi haurà una muntanya russa a l'escenari.
Sí, 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 hi ha una muntanya russa físicament amb tres nivells.
Què d'aquestes coses? Clar, què em foteu de la muntanya russa? On va parar això? Mira, ara que passa el Cuidem Barcelona Neteja, ho foteu aquí el carro?
No, és sostenible, el magatzem.
Doncs com, doncs volem anar-hi, aquest segon...
És un espai, però... Penseu que no és només un caprici dramatúrgic, sinó que també a nivell de llibre verd, no?, conservem tot per poder repetir l'exhibició de la peça. A més, fem servir materials sostenibles, etcètera. Som pioners a tota Europa. Molta gent ve a visitar-nos per veure això. I realment el món fascinant que crea el Marcos, ja en tots els seus muntatges, no?, però amb ballarins de la Veronal fent ombres dels propis personatges amb una mirada molt pròpia de David Lynch en el vestuari, jo crec que serà un moment molt senyalat de la pròpia temporada.
Hi haurà Calixto Vieito, també Jordi Savall o Gustavo Dudamel. I a banda d'això, també aquesta temporada es reprèn una iniciativa que va començar fa 3 anys, que és aquesta òpera comunitària.
Surt el Pere Feta amb el barri, en aquest cas, amb el districte de Sant Andreu, el qual que vam fer la gata perduda amb el Raval. En aquesta ocasió és portar la L a altres barris, portar-ho a llocs on no coneixen encara l'òpera, però estimular una mica el cuquet. No? Aquí amb els germans Peire, que fan bandes sonores trepidants, diguem, no? de Netflix i Hollywood, Lucas i Tomàs Peire, però amb un llibret fet amb el barri que ha escrit la Blanca Bardagil i amb l'Israel Solà de la Calòrica, estem construint, doncs, al voltant de 3.000 persones estaran participant, de les quals directament seran 1.500 i sobre l'escenari gairebé 400. Wow. Estem parlant d'un destil·lat en què tothom pugui estar molt a prop de lo que és el gènere de l'òpera i fer-ho amb moltes mans.
I és bonic la implicació dels veïns, no? Perquè sí. Al final el Liceu no viu d'esquenes a un barri, sinó forma part d'un barri, que és el Raval,
aquesta
que
és
té
una
la seva
de les,
complexitat.
Aquesta és una de les noves cares del Liceu, no? Aquesta accessibilitat, no? De portar el gènere de l'òpera. Això és molt, molt del Valentí Oviedo, diguem, no? Com a director general, que ha volgut aportar aquesta cara de democratitzar l'òpera i portar-la als barris de tota Barcelona, i ho fem. És un projecte que dura gairebé 4 anys, fins que des del moment que es comunica al barri fins que cristal·litza amb les pròpies representacions.
I és molt bonic, perquè recordo quan es va fer la gata perduda, el dia de l'estrena, jo hi era amb tu, de fet, Ricard, sí, estava amb tu, de fet, ara m'ha vingut al cap, cantava un amic nostre, el Pau Armengol. Exacte. I la cara de la gent, d'aquest públic que no ha entrat mai al Liceu, que mirava enlluernat les parets, les butaques... Això és meravellós.
Sí, la mirada de la primera experiència a l'entrar a la sala,
perdona,
i després del gaudi de l'òpera.
És un gran teatre d'Europa, i és estructura d'estat, i no el tenim prou en compte.
Sí, totalment.
O sigui, és que el tenim aquí, el tenim a casa. No pot ser que jo, català, no vés mai al Liceu, no pot ser. Ara ja porto unes quantes temporades.
Hi ha maneres, per exemple, això dels Under 35, no? Que és aquesta iniciativa que teniu perquè el públic jove hi vagi, que això... Són funcions especials, a preus reduït, per tant, ho fa més accessible també tot plegat. Que hi ha maneres, vull dir que si la gent busca, hi ha maneres d'anar al Liceu
quan faig conferències per món,
econòmiques.
Hi ha gent que em diu, em faria molta il·lusió anar un dia al Liceu.
Doncs vés-hi.
I dic, però per què no hi has anat? Diu, perquè és molt caríssim. Un moment. No has mirat el preu de les entrades? No. Clar, que tenen un marc mental. O sigui,
hi ha un estat mental.
Això ho heu de trencar. Heu de trencar aquest marc mental. Sí. No és veritat, no és tan car. És veritat que hi ha entrades molt cares, però no és tan car.
En Pep Noguer, quan parla de cuina, diferencia els restaurants cars i els costosos.
Molt bé.
No? I em sembla un detall molt bo. Pots anar a un restaurant i pagar 20 euros i ser molt car. Anar a un altre i pagar-ne 150 i que sigui costós. Perquè hi veus aquests diners en el plat. Doncs jo diria això, no és car, és costós, en tot cas, perquè si mires la gent que hi ha al damunt de l'escenari i el fossar, perquè, i els que no veus, evidentment, que estan darrere, això val diners.
Hi ha 400 persones que fan possible cada espectacle al Liceu. Cada
I el que duren aquests diners invertits, és que no us ho podeu... Bueno, abans ho heu dit.
Sí.
Em parla... Mira, la primera cosa que vaig anar a veure va ser un Parsifal que em van dir... Estàs boig. Estàs boig.
Sí, estàs boig.
És una bona estrena, per començar un
Parsifal. Encara em dura. És que no me l'he acabada i no me l'acabaré mai. És que encara estic repassant coses. És que és immensa.
Són obres mestres que són infinites. Són infinites.
Exacte. Tenen un gran poder transformador en nosaltres i la societat.
Feli, has anat al Liceu, tu o no? Feixedes.
No.
Doncs
bueno, ja has actuat, Feixedes,
perdona.
Sí, he
actuat, però s'ha de treballar, però no...
Ho hem d'arreglar, això,
T'hi convido, si vols.
Mira, Albert t'hi convida. I tu, Peyu?
Dijous, si vols.
Sí, tu sí.
Vaig anar amb la meva filla petita a veure una programació que feien, que era com infantil, que, ostres, no recordo el nom, però era preciós. La meva filla va flipar. S'ho va passar teta.
Que bé.
Sí.
Passant a la Renaixença, què peio avui?
Avui entrevistem el Marc Beguer, que és un veterinari del Banc de Sang d'Animals, que això existeix. Jo no hi havia caigut mai, i clar, els animals, quan els operen, necessiten sang a vegades. Llavors hi ha gats i gossos que són donants de sang. Que és curiós.
Feu.
Perquè... No és una cosa molt voluntària, diguéssim.
Ja els he preguntat.
No. Clar. És una mica de mal fer, però clar, algú ha de donar la sang.
No et vas marejar, Fel, amb aquesta conversa, no?
No, però vaig dir no aprofundim massa, perquè m'haureu d'acollir de per aquí terra. Vull dir que, però no, a vegades hi ha gent que fa coses que dius, hòstia, veus, no hi havíem pensat mai en això. I va ser una conversa ben parida, va estar bé.
Sí, recomanes el programa, Fel, sí.
Home.
Que digues no.
No, recupereu el d'ahir.
Escolteu
Catalunya Música. Escolteu Catalunya Música, no?
Sí, exacte.
No, és a partir de la 1, els homes clàssics, per tant, podeu escoltar la Renaixença i després a la una podeu escoltar els homes clàssics.
Tot.
Que vagi molt bé, Fel Faixer de Xuriguera. Adéu, Peyu, fins després.
Adéu,
que vagi bé.
I gràcies, Víctor García de Gomà, director artístic del Liceu, per presentar-nos aquesta temporada. Hi ha moltes més coses, ho trobaran els oients a través de la pàgina web. Gràcies i enhorabona.
Molt de plaer, moltes gràcies.
A veure que el seran, gràcies.
Gràcies a tu.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.